Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia. Amb aparença d'un dia millor que el d'ahir, avui dijous no esperem una jornada, ni molt radiant ni molt freda. Un dia d'impàs esperant una nova tongada de ruixats per demà divendres, que serà l'últim dia de la tardor d'enguany.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir al vespre, abans d'ahir al vespre, millor dit, vam publicar un vídeo a les xarxes amb les cares de totes aquelles persones que fem possible Ràdio Capital, o de gairebé totes. Sempre n'hi ha algun que, ai, no m'he deixat de posar-me davant d'una càmera, em fa vergonya. Algun altre que per la distància no ha pogut fer-ho, i algun altre que per baja per enfermedad tampoc s'ha pogut posar. Però, en definitiva, totes les persones de la redacció de Ràdio Capital i el gruix de les persones que, els col·laboradors que tenim per emetre comentaris d'opinió vinculada a l'actualitat, en forma de personalitats del Baix Empordà, tots plegats us desitgen les bones festes. D'aquí una estona farem una mica més de detall i n'escoltarem alguns d'ells perquè puguem posar-los la cara sonora a aquest missatge. És la manera que tenim de donar-vos les gràcies. Avui, per exemple, és el penúltim dia d'aquest 2019 que farem aquest informatiu. Durant les festes de Nadal, com és habitual ja en els períodes de vacances, cada dia us informarem puntualment a les 8 i a les 9 amb un butlletí de notícies, però el supermatí acabarà demà i tornarà al gener. Doncs és la manera, dèiem, que tenim d'agrair-vos, de donar-vos les gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos, per participar activament de les propostes que us fem, per enviar-nos a vegades correus electrònics demanant situacions o denunciant situacions que després investiguem des de la perspectiva periodística, en definitiva, per tenir-nos una mica més en la vostra ment, en el vostre imaginari, a l'hora d'informar-vos i a l'hora d'estar entretinguts a través de la nostra música. Per tant, gràcies, 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 gràcies a tots i totes. Li posarem una mica, com dèiem, una mica de veu, una mica de cara sonora a aquesta felicitació de Nadal, que també, per altra banda, podeu escoltar per la ràdio. I mentrestant, vaja, insisteixo, avui no és l'últim dia d'aquest supermatí del 2019, però sí que és l'últim dia que us acompanyaré jo. Per tant, moltes gràcies per ser-hi. Ens retrobem el 2019. Són les 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota aquesta redacció que treballa incansablement per acostar-vos l'actualitat del Baix Empordà. Comencem amb el repàs a les notícies més destacades. Acusen un comptable d'apropiar-se més de 250.000 euros de l'empresa on treballava amb sucursal a Begur. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. L'acusada s'enfronta a una pena de presó de 7 anys per desviar diners de factures de proveïdors i de clients a 5 comptes personals. Els fets van tenir lloc entre el setembre del 2012 i el mateix mes del 2016, quan l'acusada tenia un càrrec de responsabilitat al Departament de Comptabilitat de l'empresa.
Salvats 1,5 milió d'ous de sèpia a l'Estartit i a l'Escala gràcies al projecte Sèpia.
La voluntat del projecte és buscar mesures per protegir la sèpia i el calamar de les badies d'aquestes dues poblacions i, de moment, els resultats són favorables. Els ous que han pogut recollir es guardaran en una reserva al port i, quan la temperatura del mar pugi, els hi tornaran a deixar.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni canviarà el POUM per fer modificacions al front marítim. Pedro Ruiz.
Bon dia, ho fan per adaptar la normativa a diverses sentències judicials que deien que els veïns i veïnes o particulars que volguessin construir o bé fer obres, alguns plans d'actuació urbanística no havien d'assumir la reparació de tot el carrer com establia fins ara el POUM pel fet d'haver actuat sobre una d'aquestes pau. L'aprovació és inicial.
Per cert, que em diuen que he dit ens retrobem el 2019. No, ens retrobem el 2020. Gràcies, en Martí, que sempre està pendent. Notareu que en Martí és a l'estudi perquè la realització tècnica del supermatí d'avui és acurada i no hi ha problemes. Santa Cristina, seguim. Santa Cristina convoca un concurs per l'elaboració del cartell de Carnaval, Dani Cortés.
Bon dia. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha decidit treure a concurs el cartell del Carnaval de l'Amistat 2020 del municipi. Ho va acordar la Junta de Govern i es trenca la dinàmica dels darrers anys en què es dissenyava directament des de l'Ajuntament. Els interessats han de ser majors de 16 anys, ho han de fer a nivell individual i tenen temps fins al 10 de gener a 1:45 del migdia per presentar les seves propostes. Poden ser com a màxim 2 per cadascun dels participants. El concurs està dotat amb un premi de 300 euros.
Les 8 del matí i 5 minuts. el tema de Palafrugell, perquè han instal·lat un nou sistema d'il·luminació a l'espai esbarjo per gossos al barri del Pivert.
Així doncs, a l'hivern s'aprofitarà més perquè fins ara no comptava amb il·luminació. La inversió econòmica ha estat al voltant dels 1.000 euros.
I a Palamós, l'entitat comercial FECOTUR seguirà fomentant les activitats de promoció comercial i turística.
Ahir es va firmar un conveni entre l'entitat i l'Ajuntament de manera que s'ha renovat un any.
Aquestes són algunes de les notícies que us explicarem, n'hi ha d'altres, però a més de tot això... Com sempre, tanquem el sumari d'aquest supermatí saludant en Marc Vilà, que ens porta els detalls de la previsió del temps. I pel dia d'avui, Marc, quin és el pronòstic?
Bon dia. Avui dijous esperem una jornada amb progressiu ennuvolament del cel. Un nou front que demà divendres ens portarà temps plujós a la comarca donarà els primers senyals en forma de nuvolositat que anirà augmentant de ponent a llevant fins a deixar el cel pràcticament cobert acabant el dia. La situació de component sud que hem viscut els últims dies té les hores comptades i els salatges marronosos a causa de la pols en suspensió que hi ha hagut canviaran radicalment a partir de demà, a causa del canvi d'aires que arribarà amb la nova situació atmosfèrica. Però encara ens queda passar el peatge d'avui dijous. Així doncs, encara restarem amb temperatures a la banda poc freda, entre els 7-8 de mínima i els 15 de màxima, això arreu de la comarca. I per demà divendres, davallada dels termòmetres i paraigües en mà.
Gràcies, Marc Vilà. Devem ser l'única ràdio local de Catalunya que té dos meteoròlegs, per cert. I no els hi hauria anat malament un meteoròleg als... No, anava a dir als conductors, als comandants del Titanic. Perquè avui fa 22 anys que s'estrenava la... Bé, el vaixell es va enfonsar, com sabeu, el 1900... Ai, no me'n recordo de l'any ara. És igual. Avui fa 22 anys, en qualsevol cas, que s'estrenava una de les pel·lícules més exitoses del segle XX, dirigida per James Cameron i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. My Heart Will Go On, la banda sonora de la pel·lícula Titanic, pel·lícula que s'estrenava just avui fa 22 anys, una de les, de fet, la pel·lícula més exitosa, la pel·lícula més taquillera del segle XX, dirigida per James Cameron i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Protagonitzen també la cançó del dia d'avui. És dijous, és 19 de desembre del 2019. Fem una pausa i de seguida tornem.
La pista de gel de Palafrugell celebra 15 anys. Del 20 de desembre al 6 de gener, vine a patinar i gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, espectacles de màgia, tallers i molt més. Tu perdràs? Gaudeix del Nadal i de la pista de gel de Palafrugell. Més informació a visitpalafrugell.cat.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge limfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges. 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
A partir de les 9 del matí, però ara, mentrestant...
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Fins a 7 anys de presó per apropiar-se presumptament de més de 250.000 euros de l'empresa on treballava. Aquesta és la situació d'una comptable que, segons ha informat el Diari de Girona, hauria desviat diners d'una empresa de mobles amb sucursal a Begur a 5 comptes personals. Maria Monteis.
L'acusació particular que representa a l'empresa afectada demana 7 anys de presó en considerar que la sustracció de diners és de 2.000 euros superior, mentre que el Ministeri Fiscal sol·licita 6 anys de presó. A banda, pel que fa a les repercussions econòmiques, la Fiscalia demana una multa de 3.600 euros i l'acusació de 5.400. Al contrari, la defensa considera que els desviaments a comptes personals no estan acreditats ni comprovats i demana l'absolució de l'acusada. Els fets van tenir lloc entre el setembre del 2012 i el mateix mes del 2016, quan l'acusada tenia un càrrec de responsabilitat al Departament de Comptabilitat de l'empresa. Segons els escrits d'acusació, les sustraccions s'haurien fet de manera continuada, aprofitant-se que era l'única que tenia accés als comptes i sense el vistiplau del gerent. Així doncs, se l'acusa de transferir en 5 comptes corrents, en els quals apareixia ella o la seva filla com a titular, de més de 255.000 euros, una quantitat que l'acusació particular augmenta fins a més de 257.000. Per tal de fer aquests desviaments, hauria utilitzat diversos mètodes com les factures de proveïdors o els abonaments a clients. Per evitar ser descoberta, l'acusada posava el nom del client o del proveïdor en el concepte de la transferència o el nom del beneficiari, sense que ella o la seva filla fossin les veritables receptores. El judici, però, no se celebrarà fins al proper mes de març, en quedar ajornada la vista que estava prevista per ahir dimecres 18 de desembre a l'Audiència de Girona. Es va suspendre després de la deliberació del tribunal perquè l'acusació particular volia canviar la tipificació del delicte, ja que, segons ells, consideren que havia estat una apropiació indeguda en comptes d'una estafa, tal com s'havia qualificat inicialment. En el cas de l'estafa hi ha la voluntat prèvia d'enganyar a la víctima i no un abús de confiança com succeeix a l'apropiació. Davant d'aquest canvi, el tribunal va considerar que la defensa no podia preparar-se com correspon davant d'aquesta nova qualificació i va ajornar el judici.
Gràcies, Maria. És un quart de nou del matí. Ja ho hem avançat al nostre web. Palamós tindrà a partir del nou curs escolar 2020-2021 un institut-escola situat al Col·legi Vilaromà de Sant Joan. A partir de llavors, el centre acollirà l'oferta d'educació infantil primària i secundària. Per saber les característiques d'aquest tipus de centre, tenim al telèfon la regidora d'ensenyament de Palamós, que és la Laura Lafarga, la que saludem. Senyora Lafarga, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Vilaromà és un dels 26 nous instituts d'escola que s'obriran a Catalunya. Es diu que el model d'un nou ensenyament, es diu que és un model més positiu pels alumnes. Com és un institut escola? Què és el que el diferencia d'un institut o d'una escola convencional?
Bueno, l'institut escola el que la diferencia és que connecta la infantil amb la primària i la secundària i és un molt bon projecte educatiu, és un projecte molt pioner i la veritat és que és una molt bona notícia que la Generalitat hagi escollit Palamós com a la seu d'un institut escola.
Hi ha diversos pobles que del Baix Empordà que reivindiquen aquesta figura formativa. Què és el que ha fet, o no sé si n'és conscient, què és el que ha fet que es decanti per Palamós?
És un projecte en el que l'equip de govern ja ha treballat molt i suposo que s'han donat les condicions idònies perquè la Generalitat, tal com el conseller va anunciar dilluns, s'instaurés en aquesta població.
Escolti, perquè jo ho entengui, això vol dir que els nens entraran ja a fer primària i sortiran d'aquest institut d'escola amb quina edat?
Els nens que ho decideixin així, perquè ja sabem que a Palamós hi ha un altre institut, podran començar a infantil i sortiran quan acabin quart d'ESO als 16 anys.
Això pràcticament no deixa de ser una mica una tornada a un model que ja havíem conegut, que no sortien amb 16 però sortien amb 14-15 anys de les escoles en l'època de l'EGB.
Aquest model el que fa és connectar l'infantil amb la secundària i sí que abans certament s'acabava als 14 anys i ara hi haurà la possibilitat d'acabar-ho als 16 i a més amb un model on es tenen en compte aspectes com els horaris més saludables i altres temes que ara haurem d'anar concretant, ens haurem de seure amb el departament, treballar-hi, nosaltres farem tots els esforços perquè sigui tot un èxit. I ara toca això, vull dir, tot just que estem a les portes de que el conseller ha anunciat que aquest institut es farà aquí a Palamós i ara toca seure i parlar-ne i concretar de quina manera.
Escolti, no sé si vostè convindrà amb mi que el canvi d'una escola de primària a un institut per un nen o una nena de 12 anys a vegades pot resultar una mica traumàtic, allò de va amb els grans. És possible que aquesta figura de l'Institut Escola afavoreixi una mica més aquesta transició entre l'infantil i l'adolescent?
Sí, està clar, i és una de les avantatges de l'Institut Escola, que la transició no sigui tan brusca.
Aquesta escola Vilaromà de Sant Joan ja existeix en aquests moments, però només s'hi fa infantil i primària. Això vol dir que s'obriran noves línies d'ESO o que es traslladen línies d'altres centres o que es transformen de primària a ESO?
L'avantatge d'obrir l'Institut Escola, a part del projecte pioner i que estem molt contents que sigui així, és que també podrem descongestionar l'institut que tenim ara i d'aquesta manera hi haurà la possibilitat de que hi hagi nous cicles formatius. Aleshores és una millora a nivell educatiu de tota la comunitat, no només centrat en l'Institut Vilaromanci.
Per tant, s'hi faran noves línies, eh? És a dir, no es traslladen o es traslladen d'altres centres?
Està tot per concretar. Hem de, com us he dit, tot just dilluns es va fer pública la notícia. No tenim gaire més informació que la que us hem traslladat. I a partir d'aquí el que toca és seure i acabar de concretar de quina manera es fa perquè sigui tot un èxit, que és el que volem tots.
Deia que parlava que l'Institut de Palamós necessita esponjar-se. Com de saturat està l'Institut i com de plena està l'Escola Vilaromà?
En principi, tant l'Institut com l'Escola Vilaromà estan en plena ocupació i per tant qualsevol moviment que faci que es pugui esponjar, com dius, serà beneficiós.
Parlem per tant que hi haurà també una ampliació física de l'espai de l'escola?
No ho sabem encara. Vull dir, en principi el que tenim ara és això, és que la Generalitat per fi ens ha donat el vistiplau i tirem el projecte endavant i ara toca seure. Toca seure i toca parlar-ne i toca concretar coses. Aleshores, qualsevol cosa que puguem ara avançar serà una incertesa, no? Aleshores, quan tinguem la informació més correcta i veraç, aleshores ho explicarem i direm de quina manera tirem aquest projecte endavant.
Regidora, com és que no s'ha optat per fer un centre nou?
Perdona?
Dic, com és que no s'ha optat per fer un centre nou i, en canvi, adaptar-ne un d'ell existent?
Al final és la Generalitat qui té la competència i la Generalitat qui decideix de quina manera i on es fa cada escola. En aquest cas, institut, que ja sabem que la secundària són ells qui, com dic, tenen la competència. Aleshores,
alguna indicació o és una qüestió pressupostària?
Entenc que deu ser una qüestió pressupostària i suposo que també han valorat altres aspectes com l'espai existent i
Deia que tant l'institut actual com aquesta escola Vilaromà deia que estan allò que estan plens, vaja, que tenen plena ocupació. Hi ha la necessitat a Palamós d'un nou centre o és un projecte que ara mateix no es contempla?
Nosaltres com a equip de govern creiem que hi ha la necessitat d'un nou centre i per això la voluntat i la nostra feina ha estat intentar que l'institut estigués aquí, no només perquè creiem que així es descongestionaria, sinó que a més hi hauria la possibilitat, com us he dit, de fer nous cicles formatius i per tant d'oferir una diversitat educativa molt més gran en el nostre municipi.
Es redueix l'absentisme amb aquest model? Millora una mica el rendiment escolar? Milloren les notes dels alumnes?
Esperem que millori tot, però en tot cas l'Ajuntament no només està treballant en aquest tema de l'institut, sinó que estem treballant en un protocol d'absentisme, estem treballant en altres línies per tal de que això que m'acomenteu sigui real, i no només pel fet de que hi hagi un institut. S'està treballant en molts àmbits per reduir l'absentisme, perquè hi hagi més èxit escolar, no només a l'institut d'escola va en aquesta direcció.
Vostè m'ha dit que estem treballant en altres línies, no sé si me les pot enumerar, me les pot explicar una mica?
Per exemple, ara s'està treballant en renovar el protocol d'absentisme que hi ha, perquè totes les parts implicades puguin estar al cas i puguin, s'està treballant conjuntament. És un tema que a curt termini, de fet s'hi ha treballat sempre, però d'alguna manera s'està renovant i a curt termini es vol instaurar i fer-ho més àgil.
No sé si a nivell organitzatiu la creació d'un institut escola genera beneficis, és també des del punt de vista de la gestió més eficient, té algun tipus d'indicador que ho certifiqui?
A nivell de gestió què me vols dir en concret?
No, això sí, el fet d'unificar aquests dos conceptes si acaba revertint també en una gestió més eficient del centre.
Home, evidentment, vull dir, tenim una direcció que gestionarà tant a la primària infantil com la secundària i, per tant, la línia serà molt més unificada.
Doncs, senyora Laura Lafarga, entenc que l'he de felicitar perquè Palamós hagi aconseguit aquesta fita.
Ens hem de felicitar tots, nosaltres estem molt contents, ho celebrem i ara tenim moltes ganes de poder parlar amb el departament i poder tirar endavant i gestionar-ho de la millor manera perquè sigui tot un èxit, que és el que tots pretenem i el que tots volem.
Mm-hmm. En quins terminis està previst que això es dugui a terme?
La Generalitat va parlar del curs que ve, però ara estem una mica amb aquest impàs de que a més arriben les festes de Nadal, ens ha enganxat una mica així i res, amb moltes ganes de començar a treballar.
Molt bé, doncs veurem a partir del curs que ve, veurem com avança això i si realment aquest rendiment dels alumnes millora i es milloren aquests percentatges d'absentisme, etc, etc. Laura Lafarga, que és regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Palamós, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Vinga.
Adéu, bon dia. D'aquí a 5 minuts seran 8:45 del matí.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta't als cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
Viu un Nadal autèntic a Begur i Esclanyà. Aquest desembre gaudeix de les festes amb moltes activitats. Pessebre vivent teatralitzat, concert de Nadal a l'església, encesa de llums, quines, enlairament de globus per la marató, exposicions i xocolatades, entre d'altres. I pels més petits, tió popular, activitats, tallers infantils i fira Playmobil. Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme trucant al telèfon 972-62-45-20 i a les xarxes socials. Begur és autèntic. Wow!
Supermatí, amb en Miquel 40.
Seguim amb el relat de l'actualitat del Baix Empordà. Ho fem amb la Maria Monteix, que us explicarà com el projecte Sèpia, que és una iniciativa que va començar fa 4 temporades, ha salvat 1,5 milió d'ous d'aquesta espècie a l'Estartit i a l'Escala. La voluntat del projecte és buscar mesures per protegir la sèpia i el calamar a les badies d'aquestes dues poblacions i, de moment, els resultats són favorables, Maria.
Segons la informació publicada per la cadena SER Girona, els ous que han pogut recollir es guardaran en una reserva al port i els pescadors de la zona els cuidaran i vigilaran fins que puguin tornar-los al mar quan la temperatura sigui més elevada.
I com són aquestes incubadores que han permès salvar tants ous?
Doncs les incubadores que han fet servir són uns recipients que s'enfonsen a l'aigua i ajuden els ous durant el seu procés de maduració i el posterior naixement de les sèpies i els calamars. De cara a l'any que ve seran els propis pescadors els que gestionaran el procés i les incubadores i tindran una marca pròpia per vendre la sèpia i el calamar a la zona.
Gràcies, Maria. Saltem cap al sud de la comarca perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat inicialment una modificació puntual del seu pla d'ordenació urbana municipal a la zona del fort del front marítim Pedro Ruiz.
Així és, efectivament, tal com indica el batlle Calonge, aquesta part que hem comentat fins ara és la part més vistosa, però la modificació del POUM també inclourà la revisió en les alçades del front marítim i la seva regulació i també es tramita en 7 plans d'actuació urbanística a la suspensió de plans urbanístics derivats concrets de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació, ampliació d'activitats o d'usos concrets. La seva aprovació és inicial i, si no hi ha al·legacions en 15 dies, es procedirà a l'aprovació definitiva.
Aquesta és una de les parts més significatives, però aquesta modificació també inclou altres detalls, Pedro.
Exacte, canviaran el pla d'ordenació urbanístic municipal per tal d'ajustar tots els plans d'actuació urbanística d'aquesta zona a unes sentències judicials que diuen que els veïns i veïnes, o bé particulars que volguessin construir o fer altres obres a aquest espau, no han de fer-se responsables d'haver de reparar tot el carrer on estigui ubicada aquesta pau. Ho explica a Ràdio Capital l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Belllloc.
Aquestes obligacions, bàsicament, era que si, per lo que fos, tu tenies que construir només un edifici en un carrer, tenies que fer càrrec d'arreglar tot el carrer sencer. I, lògicament, això no tenia gaire sentit. A l'Ajuntament ja obliga que si tu fas unes obres, diguem, la zona, diguem, de la parcel·la que està afectada, tu sí que l'has de deixar en unes condicions. Però tot el carrer no tenia gaire sentit.
1:02. Aquesta setmana s'ha posat en funcionament el nou sistema d'il·luminació a l'espai d'esbarjo per gossos al barri del Pi Verd de Palafrugell. Així doncs, a l'hivern s'aprofitarà més perquè fins ara no comptava amb aquesta il·luminació, Eugènia.
Sí, el regidor de Serveis Municipals, Pau Lladó, ha dit que amb aquesta actuació s'aconsegueix una millora considerable en aquesta instal·lació i al mateix temps també es tracta de solucionar una demanda dels usuaris. També dic que a més estan buscant nous espais en el municipi on crear altres zones d'esbarjo per gossos i que el proper serà a l'entorn Barceló i Mates. Aquesta actuació ha costat 1.000 euros i l'espai es va crear l'octubre del 2017. Es tracta d'una parcel·la d'aproximadament uns 1.000 metres quadrats on s'hi ofereixen diferents serveis. Entre aquests es compta, per exemple, amb una zona de trànsit tancada per facilitar l'adaptació del gos a la presència d'altres gossos, on també és una zona on hi poden estar deslligats, i llavors hi ha una zona oberta que és un punt de recollida d'excrements amb una font d'aigua, bancs i diverses papereres.
És una zona molt lliure de gossos per gossos, però també hi ha certes normes que s'han de complir.
Sí, per a la utilització d'aquest espai, els ciutadans i ciutadanes han de complir les normes bàsiques de neteja i civisme, especialment la de recollir els excrements dels animals i dipositar-los immediatament a les papereres, tal i com dicta l'ordenança de convivència i civisme. Els gossos, però, poden anar deslligats, però només dins de l'àrea i a excepció dels potencialment perillosos, d'acord amb la normativa vigent.
Doncs els gossos, que també tenen els seus drets i les seves necessitats d'espais i, per descomptat, fisiològiques. Doncs ara, a Palafrugell, podran fer-ho, si volen, de nit, perquè s'hi veuran en aquesta zona. I mentrestant, baixem una mica més, de nou a Palamós. L'entitat comercial FECOTUR seguirà fomentant les activitats de promoció comercial i turística al poble. Ahir es va firmar un conveni entre l'entitat i l'Ajuntament, de manera que s'ha renovat durant tot un any.
Sí, FECOTUR és el foment empresarial del comerç i turisme de Palamós, FECOTUR, i amb aquest conveni l'Ajuntament es compromet a realitzar una aportació econòmica corresponent a 15.000 euros per tal de finançar part de les actuacions de dinamització del comerç urbà de Palamós que realitza FECOTUR. Això vol dir que desenvoluparà accions com, per exemple, promocionar targetes de fidelització, l'impuls d'innovació tecnològica als comerços o també la millora mediambiental.
També, per tant, va molt pel comerç local, no?
Sí, es potencien campanyes comercials per promoure les vendes i també el coneixement de l'oferta i els productes locals. També es fomenta l'associacionisme empresarial i la seva participació activa en el desenvolupament i millora de l'oferta comercial i turística de Palamós. L'acte de signatura d'aquest conveni entre l'Ajuntament i l'associació s'ha dut a terme aquest desembre a Palamós, a l'Ajuntament, i hi va participar l'alcalde del municipi Lluís Puig, el president de FECOTUR, Toni Batxiller, i acompanyants com el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Empresa, Emili Colls, o la regidora de Turisme, Núria Boteller.
Gràcies, Eugènia Güell.
Samba!
Jo crec que aquesta cançó s'ha convertit per allò, per mèrits propis, en la banda sonora dels carnavals de, no sé si de mig món, però com a mínim del nostre país. Ai. És el Samba de Janeiro de Bellini, és una cançó dels 90, però que, escolta, sembla eterna. I al marge que ens vagi bé per despertar-nos amb una mica més d'energia, ens va bé també per explicar-vos que l'Ajuntament de Santa Cristina ha decidit treure a concurs el cartell del Carnaval de l'Amistat del 2020 al municipi i ja no el dissenyaran directament. Els interessats, que han de ser majors de 16 anys i fer-ho a nivell individual, tenen temps fins al 10 de gener a 2:15 PM per presentar les seves propostes i amb un màxim de 2 propostes per participant, Dani Cortés.
El concurs té un premi de 300 euros. El jurat decidirà el guanyador el divendres 17 de gener de l'any que ve. Els participants hauran de presentar les seves propostes, que han de ser originals i inèdites. S'han de presentar al registre d'entrada de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. I hauran de presentar en versió impresa sobre un suport rígid en format A2, disposició vertical, segons marquen les bases del concurs. Es pot utilitzar qualsevol tècnica, però el cartell ha de sortir. Carnaval de l'Amistat 2020 Santa Cristina d'Aro, del 15 al 26 de febrer del 2020, a més del logotip de l'Ajuntament. Els dissenys han de ser anònims, amb un pseudònim al dors i acompanyats d'un sobre amb les dades de l'autor.
I el jurat seleccionarà el treball guanyador en base a 4 criteris.
Sí, originalitat, qualitat tècnica, qualitat artística i que transmeti valors positius en la celebració del Carnaval. El veredicte del jurat es farà públic a través dels diversos mitjans de comunicació de l'Ajuntament i també l'explicarem aquí en aquesta ràdio. El lliurament del premi es farà el mateix dia de la presentació del Carnestoltes, que anirà a càrrec de la colla de Carnaval Les Castanyes Voladores.
Ho explicarem en aquesta ràdio, que és la vostra. Que és la vostra i que, a més, us felicita les festes a partir de veus, com, per exemple... Aviam, per qui triarem? Doncs a partir de veus... Com aquesta.
Ei, amics de Ràdio Capital, com esteu? Doncs jo aquí, gaudint d'aquest clima mediterrani, aquest sol que fa.
O aquesta...
Hola, sóc en Dani Cortés, d'Informatius de Ràdio Capital, i us desitjo molt bones festes, molt bon any...
O també a través d'aquesta veu.
Hola a tothom, sóc en Pere Carreras, col·laborador de Ràdio Capital, i com tots els meus companys i companyes...
O a través de l'Adrià Pujol.
Sóc l'Adrià Pujol Cruells, i la gent que parla malament de mi diu que sóc escriptor. I és un missatge pels oients...
O del nostre tècnic que fa màgia sonora...
Hola, sóc en Martí de Ràdio Capital. Els divendres faig el No Paris de Ballar des de les 11 i fins la 1 de la nit.
O també de l'Elegide.
Hola, sóc el Valegide, periodista de Ràdio Capital, i volia...
O també d'en Carles Xuriguera.
Hola, sóc en Carles Xuriguera, articulista d'Honor de Ràdio Capital, i des del peu del Montgrí us vull desitjar a tots un bon Nadal.
I quan diu del peu del Montgrí, en realitat s'està referint des de Galícia, que és on era en el moment d'enregistrar el vídeo. I el vídeo... el podeu veure a través del nostre web I és que cada any us felicitem les festes, però aquest any ho hem volgut posar cara a les veus que cada dia fan possible la ràdio de l'Empordà. És per això que aquesta Nadala d'enguany té forma de vídeo, com dèiem, o millor dit de vídeos, perquè en un llarg audiovisual les més de 25 persones que fem Ràdio Capital felicitem les festes a la nostra audiència de la ràdio i també de la xarxa. A més, cada felicitació individual es publicarà i la podreu veure per separat a Instagram.
Al vídeo s'hi poden veure cares conegudes com la d'en Jair Domínguez, en Carles Xuriguera, la Montserrat Tura, la Rosa Regàs, l'Adrià Pujol i fins a més de 20 persones destacades amb vincles amb l'Empordà que cada dia opinen a Ràdio Capital sobre l'actualitat, però també hi sortim tot l'equip de la ràdio, tota la redacció, els locutors de la Ràdio Fórmula, l'Àlex Mata i en Marc Clapés, l'equip tècnic i diferents col·laboradors que són darrere del micròfon i que també fan possible un projecte com el de Ràdio Capital. I finalment, al vídeo també hi ha les persones que no hi surten per timidesa, per la distància o per altres circumstàncies que, tot i haver impedit que hi siguin, no evita que formin part del projecte. D'aquesta manera us volem agrair el suport que cada dia ens doneu escoltant-nos, enviant-nos correu per denunciar situacions que després expliquem als nostres informatius, participant als nostres concursos, per visitar el nostre web, subscriure-us al vostre butlletí electrònic o simplement per haver connectat amb nosaltres en algun moment. La ràdio a l'Empordà,
Ràdio Capital. Gràcies, Dani, gràcies a tothom. I una altra de les cares i una altra de les veus que surten en aquest vídeo és la del gerent Martí Sabrià, que segurament és una de les persones que en matèria de turisme és més important o més influent al nostre país. Doncs bé, Martí Sabrià forma part també del planter de col·laboradors d'aquesta casa que cada setmana ens envia el seu comentari d'opinió.
Any de bolets. Aquest ha estat un any excepcional de bolets. Malgrat que l'estiu va ser xafogós i sense un sol dia de pluja, que la calor estiuenca es va perllongar fins a Tots Sants, les generoses pluges de la darrera setmana d'octubre, la manca de tramuntana i el bon temps de novembre, amanit amb 3 dies de pluja, han produït com a resultat una collita de bolets com feia molts anys que no es veia les Gavarres que miren a mar. La xarxa s'han encarregat de fer-ho saber i això ha produït un efecte de crida colossal de gent que coneix clapades i diferents espècies i d'altres que van descobrir que els bolets es feien a la terra dels boscos en un programa de televisió. Aquesta temporada el bosc ha estat tan generós que uns i altres han sortit amb cistells més o menys plens. La principal diferència entre ambdues espècies de persones rau en que mentre les primeres no deixen petja, els segons no deixen res al seu lloc. I tan sols quan, cívics i respectuosos amb la natura, recullen les llaunes de cervesa, els papers d'alumini d'embolicar els entrepans i les peles de taronja dins una bossa de plàstic que pengen en una branca d'un pi caigut a l'espera que passin els escombriaires a recollir-la el dilluns al matí.
Bona Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts de 9, però abans tenim temps encara per fer un cop d'ull a l'actualitat general. 9 detinguts per desordres i atemptats agents de l'autoritat en els aldarulls a l'entorn del Barça-Madrid d'ahir al vespre. Això va passar a la travessera de les Corts amb Carles III. S'ha llançat fins i tot un còctel Molotov que no va impactar amb la línia policial al Balejide.
Després del partit, les manifestacions van anar perdent força, tot i que persistia un grup d'entre 200 i 300 persones a l'entorn de la travessera de les Corts amb l'avinguda de Carles III. En aquest punt, els Mossos han explicat que un grup de violents han dit, van llançar un còctel Molotov contra la línia policial sense impactar contra cap agent ni provocar ferits. Fins a les 11 de la nit, el sistema d'emergències mèdiques va fer 46 assistències sanitàries de caràcter lleu a les rodalies de l'estadi.
I el Tribunal Constitucional anul·la resolucions del Parlament, o qui, oh sorpresa, sobre el dret a l'autodeterminació, la independència i la reprovació de Felip VI. Els magistrats adverteixen la mesa del Parlament i el govern de les conseqüències penals, o també quina sorpresa, d'incomplir aquesta resolució.
El Tribunal Constitucional dona la raó al govern espanyol que va impugnar les resolucions sobre la Catalunya Real, adduint que els punts que parlen sobre l'autodeterminació i la reprovació del monarca incompleixen diverses sentències del TC que ja van anul·lar resolucions similars al Parlament.
I el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, diu que Esquerra ha renunciat a la via unilateral i refreda l'expectativa d'un acord imminent amb Esquerra Republicana.
Han ido, digamos, sacando informaciones que sitúan entre, en concreto, entre el 27 y el 30 las posibilidades de que haya investidura. ¿Es posible que en esas fechas tengamos investidura?
Como posible, sería posible. Yo incluso diría que deseable, pero como le digo, no depende de nosotros. Esas fechas pues son fáciles establecerlas, y es porque se trata de, en función de los plazos, pues y apurando fechas, pues te salen esos días. Pero realmente eso es solamente con el propósito de que hubiera una investidura antes de que acabara el año, pero realmente no hay nada.
Segons ha afirmat, bona part d'aquests esforços d'aquestes negociacions es destinen a trobar una via on aquesta diferència es pugui expressar sense beligerància, amb respecte, reconeixement i sense negació dels projectes i propòsits de l'altra part. En aquest marc, ha recordat que aquesta setmana encara han de passar coses importants per Esquerra, en referència a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el líder del partit, Oriol Junqueras, i el Congrés dels Republicans d'aquest dissabte.
I l'exconseller empresonat Jordi Turull insta el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a nomenar negociadors solvents per les reunions més discretes i aprofundir en el diàleg. L'exconseller confia que la Generalitat doni el tercer grau als presos.
Turull creu que perquè el diàleg entre els dos presidents sigui real, cal més discreció. L'exconseller defensa que en les negociacions s'ha de poder parlar de tot i sense condicions. Per resoldre el conflicte polític, Turull sosté que Sánchez ha de començar per fer una bona diagnosi de l'origen del problema.
Gràcies, Alba Lejide. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
M'encanta començar amb aquesta música, eh? Ja sé que no és la que toca, però ui, m'encanta, m'agrada molt.
Això és el Tetris o similar?
No, això és una, sí, una música d'inspiració retro, no. Mira.
Retro, eh?
Sí, sí. Té una...
Això era, era el Casio, no?
Té un
això
punt
era...
de Pac-Man, té un punt de... no sé. Va, posem la que toca o no?
Jo ja no és la que toca, eh? Però bueno, va, mateix.
Va, posem la que toca, va. A veure...
Bueno, també,
ara. Sí. Bueno, aquesta també és una mica dels anys 20, eh? Això és una mica d'electroswing d'aquest. Molt bé, escolta, com va? Estàs aixecat sense plorar o no, que diuen les àvies?
Mira, m'he aixecat... Diguem-ne que m'he aixecat i ja està.
T'has aixecat, però bueno... I, estàs encostipat? Has anat a córrer?
No,
aquestes
no,
coses
no
que fas habitualment?
Mira, constipat em porto dos i encara no m'ha arribat a l'hivern. O sigui, encara no m'ha arribat a l'hivern, no? Encara som dia 19, o sigui, doncs em porto dos. El que passa que, mira, sortosament estic viu.
Ah, bé, no, menys.
I anar a córrer fa dues setmanes que no vaig a córrer, o sigui, estic fatal.
Jo em vaig encostipar anant amb tu de viatge a Amsterdam i encara em dura la tos, eh?
En sèrio?
Sí, home, i tant. Encara tinc aquí... Sí, sí. Va, escolta, anem al tema. En Josep Lluís Vidal és aquella persona que cada setmana ens porta una mica els highlights de l'actualitat més tecnològica i digital. I aquesta setmana hem descobert que una vulnerabilitat que inutilitzava WhatsApp amb un missatge, Josep Lluís.
Sí. Però per sort està solucionat. I a més, està solucionat de fa temps, des del mes d'agost concretament, el que passa que s'ha sabut ara. El cas, això va anar de la següent manera, es va descobrir, doncs això per l'estiu, més o menys, per l'agost de l'estiu, que hi havia un missatge, no?, que contenia una sèrie de caràcters concrets que era capaç de bloquejar directament el WhatsApp, de bloquejar l'aplicació. A més, aquest missatge va començar a distribuir-se de forma més o menys massiva, més o menys, tampoc va ser una distribució com la que arriben a ser alguns virus o com la que arriben a aconseguir alguns virus, no? A través de grups de WhatsApp. I llavors, doncs, què passava? Doncs que directament la persona que rebia aquest missatge a través d'un grup, automàticament aquest missatge tenia la capacitat per bloquejar l'aplicació i tancar-la directament. O sigui, se te tancava el WhatsApp, no podies fer res més. Llavors, quan intentaves tornar a obrir-lo, no funcionava la cosa. L'única manera de poder recuperar tot això era desinstal·lant l'aplicació, tornant-la a instal·lar i esborrar el grup en qüestió, més que res per poder esborrar el missatge, no? Perquè clar, si tornava a executar el missatge a l'aplicació, ja a tenir el mateix problema, era com un bucle. Aquí s'ha de també tenir en compte una cosa. Hi ha algunes informacions que surt, que alguns mitjans que recullen aquesta informació, aquesta notícia, que parlen de la pèrdua, conseqüent pèrdua de dades a partir d'aquest problema, no? I això és cert a mitges. Per què?
Per què?
Doncs, perquè, clar, el que diuen en algunes informacions és quan, per poder recuperar el telèfon, que havies de fer? Havies de desinstal·lar l'aplicació i tornar-la a instal·lar, amb la conseqüent pèrdua de dades de tots els xats que tenies, imatges, vídeos, etc, etc. Això no és cert del tot, perquè hi ha, afortunadament, ja moltes persones que el que tenen activat és la còpia de seguretat en serveis externs, com per exemple Google Drive, sí, o el Cloud d'Apple, no? Amb la qual cosa, quan tu instal·les de nou WhatsApp, el primer que et pregunta l'aplicació és: vols recuperar aquesta còpia de seguretat que tinc al dia no sé quantos? I llavors, doncs, tornes a tenir el WhatsApp amb tots els teus grups, amb tots els teus missatges, amb tot el teu contingut multimèdia, tal com el tenies amb una data concreta. Això sí, sempre i quan ho tinguem configurat correctament. Si no tenim això, la veritat és que llavors sí que podem perdre tot el contingut, que WhatsApp és una aplicació que guarda tot per defecte en el telèfon.
Ja.
Sí, per defecte. Si no ho modifiquem, això, tot el contingut queda guardat en la memòria del telèfon. Per tant, si ens el roben, si s'espatlla, si tenim algun problema, doncs sí que és veritat que ho podem arribar a perdre tot. Per tant, activeu aquesta còpia de seguretat, que és important.
He vist també ara que quan obres WhatsApp surt allò WhatsApp by Facebook. Dic, no sé si això és
sí,
una...
Sí, això ho hem comentat.
No sé si és massa garantia, això, eh?
Home, no, això també m'ho han comentat diverses persones en els últims dies. A veure, no és res més que una manera de dir, escolteu, això ja és Vox Populi, ja fa temps que Facebook va comprar WhatsApp, però encara em sorprèn que hi ha persones que no ho saben, eh? I que, bé, pensen que WhatsApp és una empresa i que Facebook és una altra. I bé, bueno, és una qüestió, jo crec que això és una qüestió únicament d'imatge, una qüestió de màrqueting.
Sí,
estem unificant serveis, perquè a més a més ho estan fent, perquè ara, per exemple, Facebook també està provant unificar les safates de missatges d'entrada d'Instagram i de Facebook en un sol lloc, amb una sola safata d'entrada, eh? I ja tens algun avís que te diu: escolta, vols gestionar els missatges d'Instagram directament des d'aquí mateix? I es tracta d'únicament això.
Molt bé, doncs, escolta, vulnerabilitat de WhatsApp superada i anunciada, com solen fer aquestes coses a posteriori.
Cosa només amb aquest tema.
Digues.
Sí, una cosa només, que sí que és veritat que això es va conèixer, com dèiem, el mes d'agost, o sigui, va passar el mes d'agost concretament, quan es va detectar, no?, aquest problema, i no s'ha sabut fins ara, o no s'ha fet públic, millor dit, fins ara, però el cas és que podem comprovar fàcilment si la nostra aplicació pot patir aquest problema, i és únicament obrint WhatsApp, anant als ajustos, a la configuració. Allà mateix tenim el menú Ajuda, i hi ha una de les opcions que diu Info de l'aplicació, que és on veurem el número de versió que estem fent servir. Si és la versió 2.19.3.4.6 o inferior, alerta, l'hem d'actualitzar, perquè és una de les versions, és l'última versió, diguem-ne, detectada que tenia aquest problema. Si és el dígit és superior a 2.46, és que s'ha actualitzat ja des de l'agost cap aquí i no hi ha cap problema. La veritat és que normalment també per defecte moltes persones tenen les actualitzacions de les aplicacions activades de manera automàtica, amb la qual cosa és molt probable que quedi poca gent que tingui una versió tan antiga de WhatsApp instal·lada. Antiga, estem parlant de mesos, també, però
ja.
N'hi ha hagut unes quantes, eh?
Escolta, doncs, no deixem de parlar de WhatsApp perquè recordem, segons qui, que a partir de l'1 de gener deixarà de funcionar en alguns terminals, eh?
Sí, això és una notícia que passa cada final d'any, ja fa uns quants anys, perquè al final no és més un tema de que l'aplicació evoluciona, incorpora noves funcionalitats, incorpora coses que els telèfons més antics, de forma paulatina, no són capaces d'executar.
Ui, ara no et sentim massa bé, què estàs fent ja? Què estàs tocant?
No, jo no toques res.
No has tocat res.
Malament.
Això diu en Martí també. Primer diu, no toques res, després el mires i fa cara de... acabo de trencar un plat.
T'has fixat que això de... Quan alguna cosa tècnica falla, tothom diu, però jo no he tocat nada. És una resposta com automàtica.
Eh? Per això.
Ara se sent millor, o què?
Sí, ja està. Sí, has deixat de tocar el que estaves tocant i se sent millor.
M'he canviat el lloc.
Mira, en Martí em diu Josep Lluís Delay.
Martí.
Va, tira.
Bé, què parlàvem?
Dèiem que WhatsApp deixarà de funcionar a partir de l'1 de gener en alguns dispositius.
Si sí, algú em dirà que li deixarà funcionar i que no ha tocat res, no, també?
Exacte. És d'ells, és d'ells.
És un problema d'ells, de, jo sé. Sí, sí. Això es deia, això ho deia molt les àvies amb la tele, no?
Amb la tele, és d'ells, és d'ells. Fotien tres o quatre cops al costat i,
no, i
ja està.
No, tinc una altra expressió encara més mítica, és «esto es de las cámaras».
Sí, sí.
No te'n recordes d'aquesta?
No, no, aquesta no, eh?
Aquesta «esto no, es de les càmeres», deien, sí.
No, no.
Bueno.
Bueno, va, WhatsApp, que deixarà d'anar alguns mòbils.
Això que deia que passa normalment cada final d'any o quan s'acosta al final d'any, per això que deia, no? Perquè hi ha noves aplicacions, noves, més que noves aplicacions, noves funcionalitats que els telèfons més antics, de forma paulatina, ja no poden executar. No es tracta d'obsolescència programada, eh? En aquest cas, o sigui, perquè el telèfon et continuarà funcionant, el que passa que serà el WhatsApp el que no et funcionarà. I això, aquest any, o a partir de l'1 de gener concretament del 2020, passarà amb els mòbils Android que tinguin una versió, la versió 2.3.7 o anterior. Home, estem parlant de que si l'Android ja va, em sembla que és per la versió 8 o 10, doncs és que tens un telèfon massa antic. Jo recordo que el meu primer mòbil Android de fa ja, no sé, bastants anys, era la versió 2.3.7.
Clar.
I t'estic parlant de fa molt de temps, no? També els iPhone que tinguin l'iOS 8 o una versió anterior, tampoc podran executar WhatsApp a partir de 1 de gener, i els que encara tinguin la relíquia de Windows Phone, doncs tampoc podran fer servir WhatsApp a partir de 1 de gener proper.
Qui té Windows Phone? Tu coneixes algú amb Windows Phone?
Jo vaig conèixer, jo tenia un amic, bueno, tinc un amic que tenia un Windows Phone. Dos amics, però no eren dos amics.
Se'ls ha de matar, aquesta gent.
No, home, jo me'ls estimo molt, però sortosament s'han passat a Android fa molt temps ja, també, eh? Vull dir, no tenen Windows Phone, que jo sàpiga, des de fa molt de temps. Però encara deu córrer algú, per aquí, que tingui un Windows Phone, que ens escrigui, o que ens digui alguna cosa al Facebook de la ràdio o a l'Instagram.
Sí, no? Ja pots contar que sí. No, millor que no ens escrigui perquè el banejarem. Molt bé. Escolta, última qüestió, va, perquè hem sabut també que YouTube prohibirà els vídeos amb insults.
Doncs sí, perquè fins ara, diguem-ne, que tenia una política una mica més tova, no?, en aquest sentit, i ara el que ha fet YouTube és actualitzar la seva política contra això, no?, contra els vídeos que explícitament, doncs, en el seu llenguatge insulten a persones, no? O sigui, hi ha insults directament. Això diuen que bé, doncs, que és una actualització de la seva política, senzillament, no? Jo ho celebro perquè, a més, és una mica intentar, ja sé que és molt difícil, no?, però és una mica intentar acabar amb aquella cosa de que internet todo vale, no?, i que al darrere d'una xarxa social, sigui en aquest cas YouTube, sigui Facebook, sigui Twitter, sigui quina sigui, doncs absolutament tot pal. A YouTube, sí, amb un vídeo, potser el millor és una mica més difícil passar desapercebut, perquè en principi has de donar la cara, tampoc té per què ser així, perquè pots fer un vídeo i no sortir tu directament, no? Però vaja, que en aquest cas YouTube s'ha posat una mica les piles i ha decidit que directament el que farà serà no permetre que es difonguin vídeos on explícitament s'insulti a d'altres persones. Veurem si realment això és efectiu, perquè clar, controlar tot això exigeix un exèrcit només de persones, sinó també tot un sistema d'intel·ligència artificial que analitzi un per un tot el contingut que es va pujant a YouTube.
I més que si és efectiu, veurem també si al final la gent no s'enfarta, perquè si una de les coses atrauen de la xarxa i de les eines que hi ha a la xarxa és la llibertat amb la que un es pot expressar, i veurem també si al final no, la gent no se'n cansa i o no apareix una altra plataforma que et permeti fer determinades coses, no?
Sí, però jo crec que cada vegada hi ha més consciència per part de la gent de que es poden dir les coses sense arribar a faltar el respecte, no? Perquè una cosa és que bé, que tu puguis expressar-te lliurement, però quan jo directament et dic que, no sé, que és un cabró, pues ja no sé què, que sigui una expressió amistosa, no?, i que ja s'entengui que en el context és amistós, que aquí també pot passar una cosa, que que realment això no sigui supervisat per una persona, sinó que sigui supervisat per un algoritme, i que l'algoritme sigui massa tou, no? I que, jo què sé, que tonto sigui considerat un insult. Dius, home, no sé fins a quin punt podem arribar, no? Però clar, Facebook, per exemple, ha sigut molt criticat en això per esborrar fotos de pits, no?
Per això.
Que al final, on està la línia, no?
Jo no he vist que deixin de circular fotos de pits a les xarxes, eh?
No, per això, però que vull dir que bé, que per un costat està bé, no? que es declari aquesta manera de fer per respectar les persones, però per l'altra, doncs també sí que és veritat que ens ho hem de mirar una mica, no sé si amb lupa, però sí que hem de ser una mica, no sé com t'ho diria, no sé, no em surt la paraula en expressió ara mateix.
Bueno, sí, mira,
que
sí.
No ens hem de passar, sí, la ratlla. Vaja.
Josep Lluís Vidal, escolta, gràcies. I ja em sap greu que no ens veiem demà pel sopar. És que demà, estimats oients, tenim un sopar i en Josep Lluís diu que no vindrà, que no pot. Ja em sap greu que no ens veiem demà, punyeta.
Hòstia, ens veurem aviat, no preocupis. A mi també em sap greu no poder ser-hi, eh?
Bueno, escolta, cap problema. Bueno. Posarem una foto teva també en real.
Allà, enmig de la taula, no?
Allà, enmig de la taula, exacte. No farà gens de nosa. Josep Lluís, que vagi bé.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu.
A Palamós, l'entitat comercial
és de Palamós. Escolta, que ens estem aquí.
Estem aquí a
Palamós, l'Eugènia, que ara la Eugènia que s'avança. No, el que volia dir era això.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A pare, sí, adéu, eh?
Apa, sí, bye.
I nosaltres que marxem. I com sempre, marxem fent el repàs al mapa informatiu de la comarca del Baix Empordà amb les notícies més destacades que us hem explicat durant el dia d'avui.
A l'Estartit i l'Escala, el projecte Sèpia, una iniciativa que va començar fa 4 temporades, ha salvat 1,5 milió d'ous d'aquesta espècie. La voluntat del projecte és buscar mesures per protegir la sèpia i el calamar a les badies d'aquestes dues poblacions i, de moment, els resultats són favorables.
A Santa Cristina convoquen un concurs per elaborar el cartell del Carnaval. Els interessats han de ser majors de 16 anys i han de fer-ho a nivell individual. Tenen temps fins al 10 de gener a 2:15 del migdia per presentar les seves propostes, amb un màxim de 2 per cadascun dels participants. El concurs està dotat amb un premi de 300 euros.
A Palamós, l'entitat comercial FECOTUR seguirà fomentant les activitats de promoció comercial i turística, perquè ahir es va firmar un conveni entre l'entitat i l'Ajuntament, de manera que s'ha renovat un any.
A Begur demanen fins a 7 anys de presó per apropiar-se presumptament de més de 250.000 euros de l'empresa on treballava. Aquesta és la situació d'una comptable que, segons ha informat el Diari de Girona, hauria desviat els diners d'una empresa de mobles a 5 comptes personals. Els fets van tenir lloc entre el setembre del 2012 i el mateix mes del 2016, quan l'acusada tenia un càrrec de responsabilitat al Departament de Comptabilitat de l'empresa.
A Calonge i Sant Antoni, l'Ajuntament modificarà el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal a la zona del front marítim per adaptar-lo després d'unes sentències judicials. Aquestes deien que els veïns i veïnes o particulars que volguessin construir o bé fer obres, alguns plans d'actuació urbanística, no havien d'assumir la reparació de tot el carrer, com deia fins ara el POUM, pel fet d'haver actuat sobre una d'aquestes pau. L'aprovació és inicial.
I com és habitual, també abans d'acabar, fem un últim cop d'ull a la previsió meteorològica.
Un nou front que demà divendres ens portarà temps plujós a la comarca donarà els primers senyals en forma de nuvolositat que anirà augmentant de ponent a llevant fins a deixar el cel pràcticament cobert acabant el dia. Encara restarem amb temperatures a la banda poc freda, entre els 7-8 de mínima i els 15 de màxima, això arreu de la comarca. I per demà divendres, davallada dels termòmetres i paraigües en mà.
Gràcies, Marc Vilà, gràcies a tota la redacció que fa possible aquest programa cada dia. Demà, l'últim supermatí del 2019 amb en Dani Cortés. I nosaltres, com a supermatí, tornarem a partir del 7 de gener. Mentrestant, durant les festes de Nadal, la redacció de Ràdio Capital us informarà a través dels nostres butlletins i també a través del nostre web. Que vagi molt bé, molt bones festes a tothom, gràcies per la confiança i no deixeu d'escoltar Ràdio Capital, que per això som la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.